Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbé. La parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, anuncia una querella contra Pedro Sánchez i el ministre Félix Bolaños per injúries i calúmnies. Els acusa de titllar-lo de delinqüent confés i demana una indemnització de 150.000 euros. Paral·lelament, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha declinat assistir a la reunió d'aquest divendres amb el president espanyol a la Moncloa. En un comunicat, el govern regional diu que no hi anirà perquè la trobada se celebra en el marc d'una ronda de reunions posteriors a l'acord entre socialistes i Esquerra Republicana pel finançament singular. D'altra banda, acusen Pedro Sánchez de difamar la presidenta madrilenya amb unes gravíssimes acusacions contra la seva parella. Creuen que tot plegat suposa un deteriorament institucional sense precedents. A tot això, el govern espanyol ja ha respost a l'absència d'Ayuso a la trobada d'aquest divendres. Creuen que és irresponsable i demostra que la presidenta només prioritza la confrontació sistemàtica i permanent. I encara parlant també sobre el finançament singular per Catalunya, el govern ha anunciat aquest dilluns la posada en marxa del grup d'experts per dissenyar aquest nou model. N'acaba de parlar la consellera d'Economia, Alicia Romero, que n'ha avançat alguns detalls.
El coordinador d'aquest programa, d'aquest grup d'experts, serà Martí Carnicer, un dels arquitectes de l'anterior model l'any 2009, conjuntament amb Antoni Castells, ell era el secretari general del departament, una persona molt coneixedora del finançament autonòmic, i ens ha semblat que ell podia coordinar doncs, tot aquest grup d'experts, que finalment són 7, persones no només de Catalunya, que coneixen bé l'arquitectura del nostre model, sinó també persones de fora que ens ajudin amb la seva visió.
Avui mateix, com dèiem, dilluns es posa en marxa aquest grup d'experts per dissenyar el nou model de finançament singular. I més qüestions d'aquest dilluns 21 d'octubre. El govern respecta la consulta dels veïns d'Olost que han votat a favor d'abandonar la comarca del Lluçanès i tornar a Osona. N'ha parlat el secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, Xavier Amor.
Un camí llarg, un camí que encara doncs, tenim molts mesos per endavant i nosaltres ho farem des del diàleg, la proximitat al territori perquè crec que és la manera de poder veure realment doncs, què s'està vivint i respectant molt, també ho dic, un tema de les identitats i tot això nosaltres no tenim en aquest cas cap problema, no? És a dir, ho respectem perfectament, cadascú es pot sentir doncs, d'on vol, no?
Recordem que aquesta consulta no és vinculant i la previsió és que la comarca segueixi funcionant com a mancomunitat fins al 2027, quan està previst que es posi en marxa el nou Consell Comarcal. I ara són les 12 i 4 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns. Comencem parlant del Barça, que comença la setmana amb la mirada posada al partit de dimecres contra el Bayern de Múnich a la Champions i el clàssic de dissabte contra el Real Madrid, tot plegat després que els de Hansi Flick golegessin aquest cap de setmana 5-1 al Sevilla, un resultat que els manté invictes a la Lliga amb 27 punts, 3 més que el Reial Madrid. I aquest cap de setmana també golejada del Barça femení, 1-4 contra el Llevant. Les blaugranes continuen també líders a la Lliga amb 21 punts, 2 més també que el Reial Madrid, que és segona a la classificació. Les de Pere Romeu, però els costava arrencar, tot i que s'avançaven en el marcador amb un gol de Vicky López, una diana en pròpia porteria de Catacolla. Minuts més tard posava l'empat al marcador. Tot i això, el nou fitxatge de l'equip, la portuguesa Kika Nazareth, tornava a posar-les per davant abans de marxar al descans. Al segon temps, Clàudia Pina i Irene Paredes completaven aquest 1-4 definitiu que continua situant les catalanes líders amb 21 punts en aquesta classificació. Doncs amb aquests dos punts en clau blaugrana, amb aquestes victòries tant del Barça femení com el Barça masculí, nosaltres ens acomiadem recordin que sempre poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobarà la resta d'actualitat de la jornada i molts més continguts sobre aquesta casa, sobre Ràdio Estel. Tot seguit, no es perdin la conversa de Joan Trias amb l'actriu Àngels Gunyalons, que protagonitza El llegat, que ja poden veure a l'Espai Texas. No es perdin aquesta conversa. Nosaltres tornem d'aquí una hora, a partir de la 1 del migdia.
Ràdio Estel. El magazín del matí a Ràdio Estel.
6 minuts que passen de les 12. Aquest dilluns toca deixar a un convidat del programa fora de lloc. I d'això s'encarrega en Joan Trias. Avui l'escollida ha estat l'actriu Àngels Gunyalons.
Una de les coses que tenim en el teatre català i dels que gaudim d'ell és que un nom consagrat s'hi torna quan precisament li diem només pel cognom, paradigmes del teatre. Avui seiem al Camerino del Teatre Texas amb una d'aquestes actrius que molts anomenem pel cognom perquè evidentment sabem de qui es tracta, la Gunyalons. I ho fem per parlar de l'obra que protagonitza juntament amb Pau Oliver i Marc Pociello. Llegat, un text de Daniel J. Meyer que va més enllà del que sembla a primer cop d'ull, un road trip entre una mare i el seu fill adolescent. Llegat ens parla, a priori, de la volguda entesa entre mare i fill, dues generacions que no s'entenen, dues maneres de viure i d'entendre la vida, i potser és aquí on rau tot plegat, perquè l'obra de l'Espai Texas parla també de la vida i la gestió dels seus tempos. Què en fem del temps? L'aprofitem vivint-lo o no? L'aprofitem capficats en les nostres pròpies dèries banals? Quin és el poder d'estimar en tota aquesta gestió? O què hi ha millor que regalar el temps a l'altre quan el necessita en plena època digital? No descobreixo res si dic que la interpretació que en fa Àngel Gunyalons és sensorial, entra pels sentits per tocar moll de l'os, i en Pau Oliver hi posa la mirada fresca i descarada a un text colpidor. L'escenografia transporta fàcilment allà on volen i com volen gràcies a una llum i a un espai sonor juganers. I la direcció a càrrec de Montse Rodríguez Clusella fa que segueixis fil per randa tots aquests detalls que fan d'aquesta obra una bona parada per a escoles i instituts. Fins al proper 27 de novembre teniu llegat a l'Espai Texas una bona ocasió per repensar en família a què volem dedicar el temps cadascú. Aneu-hi i gaudireu d'interpretació i reflexió, paraula d'espectador. I ara sí, des del Camerino del Texas, Àngels Gunyalons, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Àngels, ara intentava explicar una mica, però què és Llegat per tu i què hi trobarem aquí al Texas?
Crec que trobarem una història de desacords i d'entesa, de recerca entre dues persones que en el fons es busquen, però no saben comunicar-ho, no saben dir-ho, que això passa a molta gent. La gent no parlem, no encarem les coses, i aleshores fins que passa algun fet greu i aleshores és quan decidim obrir el cor.
Tot i ser una obra que parteix de la passada temporada, a l'Acadèmia, i ara retorna al Texas, com heu treballat perquè respiri aquesta sensació, aquesta sintonia que podem veure entre els protagonistes?
Doncs bé, el Marc Pociello jo no el coneixia personalment, l'havia vist treballar, però amb el Pau feia molt poc que havíem treballat a l'Alegria que passa, que també feia, aleshores fèiem de fill i pare.
Parlarem avui també.
I també malavinguts. Sí. Malavinguts per d'una altra manera. I bé, tinc companys generosos i jo espero pretenc ser-ho i espero que ho soc. De vegades ens pensem coses que no som, també. I compartir és el que jo penso que ha fet, evidentment, sota la batuta de la Montse Rodríguez Closella, però crec que hi ha química i això no ho pots forçar, per molt professional que siguis i que ho vulguis posar, i és o no hi és, i amb el Pau, sobretot, que és amb qui tenim més, tenim molta química, amb el Marc també, però tenim menys.
Ara em parlaves d'aquesta química. Per fer una obra d'aquestes característiques, Àngels, és essencial que la sintonia sigui dins i fora del teatre?
No, jo crec que els professionals són professionals precisament per això, vull dir, igual que als hospitals hi ha gent que no es pot veure, no? I no se suporten o no es cauen bé, simplement. I tu has de ser un professional, fer la teva feina, construir ponts per facilitar les coses, jo crec que això també és fruit de la maduresa i la professionalitat, i evitar aquelles coses doncs, que saps que pot confrontar les persones, no? És cert que treballem amb material sensible, en això que ens dediquem, i de vegades no és fàcil, no és mai fàcil, però potser menys. Però jo vull, el que passa és que si la química és honesta, és genuïna, és sincera, aleshores allò creix. Jo crec que era un dels secrets que teníem entre totes, vull dir els nois i les noies, a l'alegria que passa.
Ara ho dèiem, ara sou al Texas, veniu de l'Acadèmia, dues sales d'autèntica proximitat. No sí. sé si això beneficia molt a l'obra, el sentir respirar també l'espectador.
En aquesta obra sí, perquè ja està concebuda per fer-la de proximitat. És cert que són dos espais petits però diferents. El Texas és més petit, té més aforament, però a més a dues bandes. I de vegades renunciar a coses que ja tens treballades, que ja saps com funcionen i que els hi tens pres el pols, has de fer un sobreesforç, no? A més, nosaltres som aquí al Texas en els dies no habituals de teatre, o si més no, dos d'ells, que és dilluns i dimarts. A més, estem alhora fent la gira, vol dir que de vegades potser la gent no sap que al ser de proximitat, per tant, bastant fàcil de traslladar, podem compartir els dos fets. Per tant, estem aquest mes d'octubre i novembre, dilluns, dimarts i dimecres aquí al Texas, i els caps de setmana estem girant per Catalunya.
Tot i que se'm fa difícil parlar d'Àngels Gunyalons i reptes, sí que és veritat que si pensem en Àngels Gunyalons, pensem en grans escenaris, en grans produccions, no? Ha suposat per tu un repte precisament això, la proximitat, aquesta sala petita?
Això ja ho va suposar quan vaig fer teràpia integral, perquè la vaig fer al Villarroel, i ja tenia la gent molt a prop i per tot arreu. I aleshores va ser la meva primera vegada, després de tants anys de treballar, la primera vegada va ser en teràpia. A mi m'agrada molt, i en aquesta història, més. Sí que és veritat que era un repte i em feia un vertigen. Al principi pensava, Déu meu, allà, sobretot quan l'Acadèmia, que dic, a l'evolució que fa aquesta dona de tot tipus, i no farem spoiler, tan a prop, o sigui, he de ser tan versemblant que he d'estar concentrada i he d'estar per no sortir d'aquí. Quan estàs en una sala de proximitat és molt, molt més important. No vol dir que en una sala més gran no sigui així, però et permet alguna mirada còmplice o una mirada d'avís a un company o que t'avisen aquí no. I per l'altra part, jo penso que jo com a actriu el que m'agrada és anar canviant i no necessito ni protagonismes, ni personatges protagònics, ni necessito grans muntatges. A mi la història, quan me la van presentar la Montse i el Dani, l'autor, la vaig llegir aquella mateixa nit i vaig dir, això m'agrada i m'agrada canviar de registre i m'agrada canviar de format. O sigui que serà molt atractiu. I no havia treballat mai al Teatre Acadèmia, que va ser tot un plaer, com ara aquí al Texas.
Fora d'entrevistes a última hora, quin és el ritual per concentrar-se per Àngels Gunyalons?
Estar llesta amb temps, que no vagi amb la llengua fora, i cada funció, sense premeditació, desenvolupa un ritual. Aquí és arribar amb una hora i dos quarts abans i patinar amb patins de quatre rodes. Aquest és el meu escalfament, la meva entrada, diguem-ne, a la funció. I després sortir, com sempre, a matar i a morir, però aquí més perquè començo forta en una festa i he d'animar tothom a aquesta festa. Després hi ha altres funcions que faig altres coses, no? O he fet altres coses, amb musicals, escalfaments diferents, depèn. A lo millor escoltava violí i practicava el que feia el violí enmig de tota la... de tota la... els arranjaments, no sé. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Tonight.
Tu fas el paper, sense entrar en spoilers, com deies, eh? Perquè jo crec que és una obra que s'ha de veure i sobretot s'ha de viure. Tu fas el paper d'una mare atrafegada per la feina, un personatge que, de fet, atravessarà un arc enorme fins al final de l'obra. Però encara hi ha pocs papers de dona protagonista de certa edat a l'escena teatral? És a dir, hi ha edatisme en el teatre?
Sí. No sé si això que diré és correcte, perquè no sóc ni antropòloga ni sociòloga, però m'imagino que venim, però venim d'un històric on els protagonistes de la història eren homes, les dones quedaven a casa, o les obligaven a quedar-se a casa, per una que sortia al mercat laboral. Quan les coses interessants els passaven als homes, perquè a les dones sempre els passava el mateix, aparentment. Aleshores, per això, històricament, els protagonistes, dedueixo, però pot venir algú a rebatre molt ràpid, perquè està poc pensat i tinc poques dades, però dins de la meva ignorància dedueixo que la cosa ve d'aquí. Què passa? L'esperança de vida s'ha allargat, no només l'esperança de vida, sinó la qualitat de vida. Una dona de 60 anys abans pràcticament es quedava amb una taula camilla fent ganxet. Doncs avui estem patinant, ballant i per dir coses més físiques, però hi ha una renaixença després que ja has fet els fills i tot. I encara hi ha una tercera joventut, no? Que abans era tercera edat, jo crec que ara és tercera o segona maduresa. I això em fa confiar, doncs, que s'escriguin, bueno, de fet s'estan escrivint, i ja hem vist, per exemple, en cinema Casa en Flames, que és important i que ens importa el que li passa a una dona de més de 60.
I ara em diràs, Àngel, segurament això li hauríem de preguntar a Meyer, però no el tinc davant amb Meyer. Precisament una mare i no un pare, perquè les mares tenen aquesta connexió especial amb els fills?
Mira, jo t'he de dir que sóc una filla absoluta, he estat una filla absolutament atípica pel que fa al meu pare. Aleshores, potser està més generalitzat el mite que la mare, el cordó umbilical, a l'haver-te portat 9 mesos, jo sóc mare i jo sé quina és la meva implicació, però jo crec que va més amb el temperament i amb la visió de les persones. Jo he estat una mare, i una mare gran, i penso que al final, malgrat molts plors, perquè em va costar molt, però que després va ser tot natural, però ha sigut realment un miracle, jo no hauria sigut millor mare si hagués sigut als 30. Crec que jo vaig ser mare quan jo estava preparada per ser-ho. Cadascú és cadascú.
I deia que és una obra llegat que ens parla sobretot també, crec, dels tempos de la nostra pròpia vida. Com portem aquests tempos, no? Si alguna cosa caracteritza Àngels Gunyalons és la feina que fa sempre rigorosa dels desescenaris, la feinada que ha fet amb Memory. En algun moment, Àngels, has pensat precisament en això, en què estic fent del meu temps personal, o com que treballes d'una cosa que és tan vocacional i passional, treball i vida es barreja fins... no saps ben bé on.
Es barreja bastant, però sí que va haver un moment a la meva vida que als 38 anys vaig parar, em vaig separar de qui era la meva parella aleshores, i vaig fer una retirada fins i tot, o sigui, vaig tenir una crisi, vaig dir, no vull tornar al teatre, no, em va passar això, perquè havia començat molt joveneta, i quan comences molt jove, bueno, hi ha gent que potser és brillantíssima des de ben jove, però jo no, jo he estat absolutament errònia, equivocada en moltes coses, en discursos, en actes, i aleshores suposo que hi ha com un pudor d'aquella anterior que va començar massa jove en un món d'adults i amb una projecció pública intensa i per la qual no estava jo preparada. Però després d'aquesta catarsi, a poc em vaig anar reenamorant de la meva feina, vaig picar molta pedra per treure'm l'etiqueta d'actriu de musical. Soc una actriu que a més canta i balla, puc fer musical però puc fer moltes altres coses, o puc fer moltes coses i a més musical. I sóc una privilegiada perquè m'ha donat uns resultats fins ara, però mai arribem enlloc, i menys en aquesta feina. Això és una muntanya russa. Jo sempre dic que encara em queda, segur que encara em queda un infantil per fer. No, perquè no ho dic en un sentit pejoratiu, però els infantils a la meva època, quan era jove, que és com començàvem, tenia un tractament molt... No estaven ben tractats ni econòmicament ni en cap sentit, i era molt dur, i ho feies tot. Ho feies tot, i aleshores vull dir que sempre seguirem... haurem de fer un projecte en què ho haguem de fer tot, saps?
Ara em posava sobre la taula una altra de les paraules que crec que no és gens banal i que acompanyen també el text de Meyer i aquesta obra, Llegat, que és l'error, i de saber tornar una mica enrere. Què t'ha ensenyat a tu l'error a la vida?
L'error m'ha ensenyat, suposo que a entendre què significava madurar, fins allà on he pogut entendre-ho, i que no és més que pensar una mica abans d'actuar o de dir. De vegades tinc encara punts d'immaduresa, sobretot a l'hora de parlar, però... I després també a assumir els errors, a saber-te i estimar-te com ets i valorar-te, dient, no, jo, per exemple, sóc vàlida per aquesta feina i em considero una bona actriu, però no infal·lible. I això és el que els dic a les persones que estimo que es dediquen a això quan tenen alguna crisi perquè han fallat amb una nota o han fallat amb una cosa i tenen... A veure, jo mateixa em castigo, no? Si he tingut un error o he tingut un blanc, que aquestes coses passen, o tres blancs seguits, de dir, sentit de l'humor. No som infal·libles, podem ser molt bons, no som infal·libles ni nosaltres, ni no sé, ni Pere de Valdós, ni qui va descobrir el que sigui, saps? No som perfectes, no som infal·libles. Però això no vol dir que no tinguem un lloc en el món i que siguem molt vàlids per fer allò que fem.
Clar, si parlem de la Gunyalons, ho deia al principi pel cognom, la Gunyalons, ella ha fet i fa teatre, cinema, televisió, ha fundat una escola, però si per alguna cosa ha rebut l'ovació del públic és, i ens ho recordava fa poca estona, és pels musicals, i tot i que és de justícia dir que ha passat per grandíssims musicals com Chicago, Germans de Sang, La Botiga dels Horrors, també és inevitable lligar el seu nom a De Goll de Gom. L'alegria em posés per un instant, dura només un segon i se'n va de tu. L'alegria ve com un llampec fugaz i t'abandona el moment més inoportú. Què ha estat, Àngels, per tu tancar l'etapa de Goll de Gom amb l'alegria que passa?
Mira, ha estat, crec, de tot el que he fet al llarg de la meva vida, a veure, com explico què és el que més he gaudit, no perquè no hagi gaudit d'altres, perquè Memory va ser preciós, Marisol també va ser molt bonic, però l'alegria que passa em va arribar en un moment de la vida en el qual ja no hi comptava en fer una cosa així, a dins d'una companyia preciosa, i ho dic sabent què dir, que no és banal. Una companyia transversal que em va fer sentir una més. Mai vaig sentir ni que jo era la molt més gran, ni tampoc l'admiració cega estúpida, sinó que érem tots un sol cos tirant endavant el projecte. Jo anava a fer funció, me'n vaig a fer funció, feliç. I de fet, l'últim dia em vaig trencar com una principiant, diguem-ne.
A poc parlava amb Anna Rosa Cisquella i em deia, he plorat, amb l'alegria que passa, he plorat molt.
Sí, jo també vaig plorar, i els últims dies va haver algun dia en alguns trossos de la funció que em vaig emocionar i cantant Ocells de Fang, i l'últim dia, sí, plorava. Sóc honesta, és així.
Parlaves també de Maricel. Sempre he mirat a l'infinit. Sempre he buscat l'última estrella. Em sembla que vas anar a l'estrena de Maricel.
Sí.
Què et va semblar això?
Molt bé, clar, reprendre. Era com, a més, no hi vaig anar jo només, sinó que vam anar la gran majoria dels que ens diem Maricel Viejunos, perquè la Isabel Soriano...
Cast original, que sona més elegant.
Sí, però la Isabel Soriano va crear un chat que tenim a WhatsApp que es diu Maricel Viejuno, i estem allà totis i totes, i tots. I bé, emotiu pel que veies des de la butaca, revivint sensacions a cada moment que començava una cosa que et venien, que et pujaven com una glopada, dient, oh, ara me'n recordo aquí el que sentia, la sensació que tenia quan arribava aquí, quan arribava allà, quan sentia aquestes notes de... Col·locat així, hi ha una memòria del cos i de la ment, bueno, allò de la memòria sensorial, suposo que és com les olors, i dius, ostres, la música va molt al moll de l'os, almenys a mi. A mi, perquè jo vaig conèixer una vegada una persona que em va dir que per ell la música era ruïdo. I jo vaig pensar, no sé si ens podem entendre, perquè ets alienígena per mi. Però hi ha persones que no, jo crec que deuen ser connexions neurals, no ho sé, tampoc hi entenc. Però sí que hi ha aquesta memòria i que et fa despertar coses, no?
De la Cisquella, Àngels, només li vaig poder treure no ho sé, ja ho veurem. Hi ha molta gent que saps que no s'està creient que és l'etapa final de Goll de Gom, que abaixarà taló un cop facin la darrera funció de Maricel.
Sí.
Tu estaries disposada a participar en una funció especial darrera de Maricel?
una funció especial darrere de Maricel. A veure, de fet, l'hem fet, aquesta funció especial.
Sí, la gran nit de Goll de Gom.
Exacte, vam fer tres nits allà, ja la vam fer. A veure, de Goll de Gom s'acaba aquí. Vaja, jo no sóc de Goll de Gom, però pràcticament segur, vull dir, el Botso està jubilat, el Miquel Periel també, i ja la marca que eren ells tres, ja els últims anys, doncs ja s'havia de tancar, però l'Anna Rosa Cisquella segueix al darrere del Texas juntament amb el SEM i la Isona Passola, etc.
Ara truca la Cisquella, Àngels.
Què?
Diguem-ho així, t'ho poso sobre la taula. Ara truca la Cisquella i et diu, escolta, avui les quatre blanques de totes les edicions per fer una funció final. Tu dius que sí?
Les quatre blanques per fer una funció de què? De Maricel?
De Maricel.
Però no seria una funció de Maricel. Home, jo no puc ser la Blanca, ja fa anys que no puc ser la Blanca, jo. Però podem fer altres coses, la vida és llarga o no, i dona opcions insospitades.
Si parlem de musicals, Àngels, per quin moment creus que passa el musical a casa nostra?
Ai, són aquelles preguntes que costa de respondre, però jo no tinc les dades, jo no tinc accés a les dades tampoc, això ho saben els productors. Jo no tinc accés a les dades, a les espietes que diuen. El cert és que es va mantenint com a gènere, no com es manté a Madrid, però també a Madrid és veritat que es manté amb aquestes franquícies que és interessant provar una vegada, però a mi no és el que més m'interessa. El que sí penso que serà molt difícil fer musical després de l'alegria que passa. I el fem qui el fem. Vull dir que jo és probable que d'aquí un parell de temporades estigui fent un i em fa vertigen, perquè després de l'alegria que passa, que ha canviat, que ha fet un canvi de codi tan brutal al musical, no és fàcil. Però bueno, està funcionant també un musical que jo encara no he vist, que espero veure ben aviat, que ha fet per gent jove, que és Ànima, i que està funcionant molt bé també. Així que realment jo desconec com és el moment. Hi ha coses que van molt bé, hi ha coses que les sales petites han arrencat més fluixes, nosaltres mateixos, i esperem que vingui la gent aquí a veure'ns amb llegat, perquè és una història, penso, bonica de veure i molt diferent.
Deixa'm fer-te les dues darreres preguntes, que vull que deixar-te temps que et preparis per l'obra d'avui. Llegat. T'has plantejat alguna vegada quin vols que sigui el teu llegat en el món del teatre?
Ai, no. No. Ens oblidem de tot, per bé i per mal, perquè bé, jo ja des del curs passat, que jo ja no sóc Memory, vaig l'escola ja la vaig passar aquí, eren els meus socis, jo ja no en formo part, però les últimes classes que vaig donar vaig demanar que amb sinceritat, si us plau, aixequessin la mà tots aquells alumnes que no sabessin qui és o qui era l'analitzaran. I va haver tres que van aixecar el braç. Crec que tenim poca cura de la nostra història, del nostre patrimoni, en general, a tots els nivells. Clar, a mi m'interpel·la doncs, el que és les arts escèniques i no sabien tampoc qui era la Cerdà. Clar, el meu discurs defensant els ancestres no és nou. Jo quan tenia 20 anys ja el tenia, aquest discurs, perquè jo he begut de les fonts d'Enric Arredondo, Mercè Bruquetes, Carme Fortuny, la Carme Sansa, que està en actiu, i tants altres, que no, la llista és molt llarga. I si no estimem la nostra història, no estimarem el que fem. El present serà efímer. Els anglosaxons tenen molt clar qui és qui, i molts saben qui era Ethel Merman, saps què vull dir? Perquè saben quins són les seves figures i quins són els seus referents. I crec que nosaltres hauríem de respectar això fins i tot quan la persona ja s'ha retirat o ha mort, saber que venim d'aquí.
Per cert, per tot el respecte que li tinc, deixa-m'ho dir això, analitzaran l'Anita, com li deien els seus amics, ara tot just Josep Maria Mestres, que portarà un matrimoni de Boston a la Villarroel, on també hi participava ara fa 20 anys. Analitzaran, i parlant de la Villarroel, deixa'm fer-te la darrera pregunta, perquè tu també tornes a la sala Villarroel amb Dones de Ràdio, i això m'interpel·la molt. Què és això de Dones de Ràdio?
Sí, és un joc de paraules, no? perquè també hi ha implícit doncs, la radioteràpia. La Cris Clemente, de la qual sóc fan admiradora i tinc molta estima, que va escriure Teràpia Integral amb el Marc Angelet, aquesta l'escrit ella sola i la dirigirà Sergi Belbel, amb dues companyes amb les quals encara no hi he treballat i em fa molta il·lusió, que és la Sara Espígol i la Sara Diego, i parla doncs d'això, parla del càncer de mama, i el que passa que amb aquell segell de la Cris, que a mi m'agrada tant, que és capaç del gran sentit de l'humor i de la gran tendresa. I té una habilitat i un art per això impressionant quan escriu. I quan me la va passar vaig dir, ostres, Cris, ja t'has lluit una altra vegada, no? És tendre i alhora humor negre. Clar que sí, fem-lo, no? Desmitifiquem sense perdre el respecte, i això està molt bé.
Això serà a partir del 22 de març, de moment que teniu a la Gran Àngels Gunyaluns fins al 27 de novembre amb Llegat a l'Espai Texas. Teniu temps, però no us adormiu, perquè ja sabeu que les obres bones s'acaben ràpid. Cega i estúpida, no ho sé, Àngels. Admiració a tot el món. Moltíssimes gràcies i molta merda.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El dilluns 28 d'octubre celebrem els 30 anys de Ràdio Estel. I ho farem cara a cara amb tu, més a prop que mai. Des de les 11 del matí fins a les 3 de la tarda, vine a veure el directe de Ràdio Estel a la seu de Càritas, a la plaça Nova de Barcelona. Escoltaràs i veuràs el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el Sense Distància amb Ignasi Miranda. El dilluns 28, a partir de les 11 del matí, el directe de Ràdio Estel des de la plaça Nova de Barcelona. Ràdio Estel, 30 anys amb tu.
Por tantos, agraeix a Ràdio Estel aquests 30 anys i a tothom qui fa possible la labor de l'Església.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dos minuts que passen de dos quarts d'una. Mira, fem així. Joan Trias, des de l'estudi de Ràdio Estel.
Piru, piru, gling.
Com ho fas, això,
ja estic aquí.
Bueno, una conversa que vas tenir amb l'Àngels Gunyaluns fa uns dies.
Quan hi ha de la sala Texas aquí?
Res.
Així? Així?
Una pausa publicitària, ja.
Flipo com corres, eh? Bueno, l'altre dia, los del Calamar, ara Gunyaluns.
Tu, Calamar, què? Bon dia, eh?
Bon dia,
com
bon
estàs?
Dia. Bé.
Com ha anat el cap de setmana?
De dilluns, el cap de setmana, super, sempre. Sense mòbil, sense guarda,
família... Ai, que bé. És veritat família. Que ho desconnectes tot, tu, eh?
Uf, sí,
jo
sí.
Jo ho he de fer, això.
No, no, però és que és brutal, tot? És brutal.
Això diu?
No, no, de veritat. O sigui, sí? Mai connectat este cap de setmana, només dissabte, Instagram a les 8, que havíem de fer un directe.
Sí, si també un WhatsApp, què?
No el veig fins dilluns a les 6:35 del matí.
I com ho fas, això? O sigui, tu desconnectes tot o...
Tinc... o sigui, l'aplicació està descarregada i tot, però tinc les notificacions bloquejades. O sigui, tinc les notificacions desactivades tant a nivell de notificacions del telèfon mòbil com de l'aplicació. Llavors és que no m'entra res.
Però i llavors, i la Ione i la teva família, res?
Les persones que han d'estar avisades ja estan avisades.
Què és la Ione?
Del plan, no mai mort.
La Ione és...
Com una germana.
Sí, és com una germana.
Ione Belarra?
No.
No.
Ah.
No. Mare, m'havia trucat Ferran, què volies, que baixés? Com sí. Joan Trias, no? Vingut de la sala Texas.
Pim-pam.
Escolteu, passen 3 minuts a dos quarts d'una. Leo Espluga, el tenim ja per aquí, perquè estem sí. deixant... avui amb el Leo... Amb el Leo...
Ai, avui amb Leo Espluga.
Mira, ja ve perquè...
Ja ve la camiseta sense mànigues, eh? Sí. I les temperatures cada vegada baixen Pobre. Més. Leo, no decepciones, eh?
Espera, pobre, deixa el que s'assegui.
Perdona, eh?
És que ja encara...
Vem unes ulleres per parlar del que hem de parlar avui.
Sí?
Jo
però saps,
ho veig,
saps
això.
Saps què és el millor de Leo Espluga, Trias? Perquè nosaltres ho hem parlat.
Què?
No sé si tu li has enviat un WhatsApp.
No, mai l'aviso jo.
No sap de què parlarà Leo Espluga, no?
No.
Ai,
no, tia. Mira.
Ui, aquesta veu. Com has... Ui.
Sóc la directora de cine, sí o no?
Sí, clar.
Leo, què tal? Bon dia.
És l'Albert Serra.
Ostres, tu, fort. Bueno, alguna compartim, no, potser, no sé, vés a saber.
Compartiu alguna cosa,
no? Qui sap?
No se sap mai.
No ho sé.
Que és un hate, declarat.
Què és aquesta veu de Leo Espluga?
Aquesta veu està cascada. O sigui,
què t'ha passat?
la setmana passada, quan vaig venir aquí, ja estava, us recordeu?
Sí.
Pues ha sigut un descens cap a l'abisme.
Però, Leo, això és...
Us veu d'estudiar molt.
Sí, i bona part dels catalans, perquè estan tots refredats.
Hi ha una passa.
Aquí la redacció, compte, eh?
Bueno, t'ha avançat per l'esquerra.
Un moment, és que, clar, vosaltres me dieu, no el deixes ni entrar, però vosaltres no heu parat.
No, és veritat.
O sigui, no li heu dit ni bon dia. Bon dia, Leo Espluga. Bon dia, benvingut a Radio Estel.
Gràcies.
Lo que se m'ha criticat a mi ho acabo fent jo.
Ja, quin valor.
Bueno, a veure, Jaume Borja.
No, sí, ja marxo.
O sigui,
Leo, ha sigut un teloner teu, simplement. Teloner, no? O sigui, estàvem guanyant temps fins que arribaves i llavors però és com, venga, parla.
Tu estàs bé amb els teloners.
Però aquí...
Què?
Tu et sents bé com a teloner.
Jo em sento fantàsticament bé. És que no t'ho negaré. Sí, jo em sento bé tot arreu on m'estimen, com aquí, per exemple.
Avui teloner, però l'altre dia m'ho tenies esperant 20 minuts, aquí assegut fora.
Qui ho va fer?
No, vaig arribar 10 minuts abans. Clar, després,
bueno... Li torno. Vols dir el dia que vas venir, oi?
Sí, exacte.
Per cert, puc fer una recomanació?
Però què us passa avui? Pim-pam, pim-pam.
Ja és això, aquesta secció és així.
Ai. Què vols, Jaume?
Puc fer-li una recomanació a Leo?
Ai, m'encanta, sí, clar.
Jo no sóc el doctor de les 11:30, crec que entra a les 11:30.
11:40,
bueno, a les 11:30 tothom preparat. Però, quan... No sé si has estat refredat la setmana passada, sí?
Sí.
Vale, un consell... Ho sento, em vaig a llançar a la piscina. Prescripció mèdica, però és que funciona. Mano de santo. Frenadol descongestivo en càpsules.
Vale.
Sí, jo estava la setmana passada dijous, me pujava tot per la tarda i dic, ui, tinc molta faena.
Vale.
Llavors, me'n vaig anar a dormir a les 9 de la nit.
Vale.
Primer pas. Segon pas, abans d'anar a dormir, dos càpsules a la vegada de frenadol descongestivo. Te gites a dormir, et dona una son terrible i al dia següent com una rosa. Vale. I aquí estic.
Trigger warning, no és consell mèdic, etc, però ho faré.
Ho provaràs?
Prova, ja em diràs què tal.
Sí, acabo de rebre un WhatsApp del senyor Frenadol que diu gràcies.
que em pague.
Frenadol, jo crec que no ho hem pres, o sigui...
Jo tampoc.
En ma vida.
No?
No.
Va bé.
No, sí.
Va bé.
És que, mira, ens ho apuntem. Parlarem... Espera't, sí, José, fem... Mira, ara sí, va, 6 minuts que passen de 2:15. Dilluns més obrim doncs la plana filosòfica Trias per parlar de l'actualitat i ho fem amb el nostre filòsof de capçalera, que és el Leo Espluga. Leo, preparat?
Sí,
perquè t'hem triat un tema, ja veuràs.
Cap a
on anem, Trias, avui?
A veure, Leo, avui, per parlar de l'actualitat, hem d'anar cap a la Copa Amèrica, que ha finalitzat aquest cap de setmana a Barcelona amb una actuació del tenor Josep Carreras i Sara Baras al Passeig de Gràcia, que el tallen fins dimecres, em sembla, Mercè. L'equip guanyador de l'edició d'enguany ha tornat a ser l'Emirates Team New Zealand, on precisament es van celebrar les passades edicions de la Copa Amèrica. I precisament el que ha aixecat polseguera ha estat un reportatge de TV3 en el que s'hi veu i s'hi escolta una dona neozelandesa que diu precisament això.
We are struggling with monetary for the small country. There are other things like health and education that need money, so we are happy to come.
Bueno, jo em quedo, Trias, perdona, estem contents de venir a Barcelona.
Val.
Però la prèvia quina és?
La prèvia és, literalment, la dona diu Nova Zelanda té el pressupost d'un país petit i l'ha de dedicar a altres causes com l'educació i la salut, així que estem contents de venir aquí.
Sí.
I la dona fa exactament això. Esclar, això ha aixecat les ires de qui ja estava en contra de la Copa Amèrica, un esdeveniment que hi ha qui l'ha vist com un èxit de ciutat i qui l'ha vist com un fracàs. El cas és que no és ni de bon tros l'únic esdeveniment de caire mundial que celebra una ciutat que també rep any rere any milers de visitants per al Mobile World Congress, cimeres de representants de l'alta política o fins i tot es podria replantejar de nou uns nous Jocs Olímpics. Dit això... Avui no volem valorar tant un esdeveniment en concret, sinó si vivim o no en una certa cultura de la imposició. És a dir, si vivim o no en una societat en la que sembla, a priori, que no en repercuteix gaire la nostra butxaca ni benestar com a ciutadans aquests grans esdeveniments, que al capdavall ens són igual, però s'organitzen igualment com si n'haguéssim d'estar pendents. És això una certa cultura de la imposició per part de les elites i tenim cabuda els ciutadans d'una ciutat dins d'aquesta mateixa cultura?
Aviam, jo crec que això és una mica... Bueno, aquest tema, clar, bueno, primer, aquestes declaracions són molt fortes. Bueno, em sembla molt coherents, de fet. I en relació a aquest tema, no? Jo crec que hi ha una barreja de coses, no? D'una banda, òbviament, hi ha com una esfera social de la qual participen d'aquests esdeveniments com cíclics i una part de l'esfera social que no hi participa, no? Però això és una mica, jo crec que com... aquests events com que de caràcter més cultural o d'interès com ciutadà, diríem, no? Com el teatre, les xerrades, aquest rotllo, al final, o les presentacions de llibres. Mira, les presentacions de llibres és un cas perfecte, no? A qui importa una presentació del llibre? A altres autors, escriptors, que es presenten entre ells els llibres, no? Llavors, com està sempre ple, però sempre la mateixa gent, no? És com el teatre, sempre les van a veure entre ells, no? D'aquesta manera, doncs... Llavors, és com, això vol dir que aquí hi ha una elit? No, vol dir que simplement hi ha com una espècie de esfera social que
retroalimenta.
Retroalimenta a si mateixa, no? Pues clar, amb el tema d'aquests macroevents, no? Vistos de la gent que assisteix a aquest tipus d'events socials, aquestes esferes socials, és la mateixa, també, que la mateixa gent que va a la presentació del World Congress, és la que va a la Copa Amèrica, que és la que va a la presentació de la cimera per no sé què, no? I hi ha com aquest bucle de congressistes, empresaris, gent de família, no? Que van allà i van rotant. Què passa? Que no és el mateix una presentació a la central, on hi ha 50 persones, que un macroesdeveniment en el qual s'ha d'intervenir al funcionament de la ciutat i s'ha d'intervenir en l'organisme viu de la mateixa, no? O sigui, com la vida dels ciutadans es veu literalment afectada, no?
No només la vida afectada, que també, sinó, deia cultura de l'obligació del saber, no? Qui no parla de la Copa Amèrica aquests dies pel carrer? Jo crec que tothom, en tinguis idea o no en tinguis ni punyetera idea, et sigui igual o siguis un gran amant dels vaixells de vela, i tothom vol saber la teva opinió, no? Per tant, aquesta opinió imposada, és a dir, has de tenir una opinió sí o sí respecte a un acte que igual t'és igual, i no en vols tenir, potser...
Res a veure.
Ja, però, ni res a veure ni opinió.
Clar, però el que passa és que no tenir opinió i que et vulgui ser igual és un acte, jo crec, que mostra una desafecció i un privilegi, potser, no? O bé, una ignorància respecte dels problemes propis, o bé, com no m'afecta a mi, tinc el privilegi que em sigui igual, no? Però aquí hi ha una concepció del que és un ciutadà, no? Això és un debat que ja podríem ser més filosòfic, i és tenir en compte de què és, quina idea tenim del que és un ciutadà i la ciutadania. És a dir, si nosaltres mirem la història del pensament polític, de la filosofia política, especialment en la tradició republicana, que és la que representa com les Civitas, veiem que un ciutadà té uns drets i uns deures. No hi ha dret sense deure, no? I per l'òptim funcionament, per el funcionament diguéssim, d'aquest organisme viu, que és una ciutat i una ciutadania i un estat, o diguéssim, no? una república, es necessita que la ciutadania participi activament de la política, és a dir, que participi de l'esfera del debat públic. És a dir, que tingui un interès pel que succeeix en aquest espai, que tingui una possibilitat de crítica per després poder expressar aquesta voluntat i fer una reforma de la concepció de la llei i del funcionament de la ciutat. Val, i de l'Estat.
Com es generen, Leo, aquests espais?
Clar, aquesta és la idea, no? O sigui, nosaltres no vivim en una república. Vivim en una democràcia liberal. No té res a veure amb una república. Quan jo em refereixo a república, no em refereixo tampoc a la segona república. Em refereixo a la tradició republicana, que és una democràcia radical, no? On hi ha uns organismes, on hi ha una sèrie de places, diguéssim, no? De lloc de debat. Quina és la idea aquí? La idea és que aquí... El problema és que això és un tema més macro, el present i la problemàtica que tenim, és que com vivim un temps en el qual... el temps s'ha esfondrat, s'ha desfet, el present i el passat s'han convertit en una mera de quimeres i només existeix com un present molt, molt extès. La idea seria que tots aquests esdeveniments que van passant anessin calant a l'opinió pública i es anessin fent una mena de no sé, com si fos com un butlletí o un arxiu de fets públics, i la gent tingués tot allò present de cara a les eleccions o de cara a la possibilitat de plantejar projectes polítics dins o fora del sistema electoral. Però què passa? Degut a les dinàmiques d'atenció, del capital de l'atenció, la gent no recorda. El tema és que és igual tot aquest debat sobre la Copa Amèrica perquè d'aquí dues setmanes ningú se'n recordarà. Hi ha un altre debat sobre una altra qüestió que serà més o menys important. I ja està. I en aquest cas, està al mateix nivell. Un debat, per mi, important i necessari, que és quin model de ciutat volem tenir de cara al funcionament econòmic, està al mateix nivell de sobre si aquest polític o no ha dit aquesta frase o no, que és una tonteria com un piano, o si ha dit aquest tuit o no, estan al mateix nivell de debat. Llavors, què passa? Que tot s'iguala. I llavors, clar, per què la gent li és igual ja el tema de la Copa Amèrica? Perquè si tot és un constant debat de tertulià, tot és el gran tema de debatir, al final la gent s'esgota i diu, passo.
Passa del tema. Passo. Però Joan Leo, el tall que ens has portat avui, tries d'aquesta neozelandesa, no? Mm-hmm. que era com molt clara, i tu deies, ostres, és que quan l'hem escoltat, de fet va sortir ahir el de les notícies, era, és que és això. És aquest debat etern que sempre hi ha hagut pel que fa a l'entreteniment, no? Si ella deia, bueno, sí, ja ho podeu organitzar vosaltres, els catalans, perquè així nosaltres ens quedem amb la pasta, diguéssim, mm-hmm. per invertir-la en educació, no? I deia,
i sanitat.
I sanitat.
Si estan clars, té un rotllo quasi com del retro, no? Del welfare state, no? L'estat de benestar aquest, que no existeix ja.
No existeix l'estat de benestar?
Existia l'estat de benestar, està ja desarticulat des de molts anys.
Clar.
Ja ve, camarada.
Però és que ens està s'està rient, o sigui, a veure, en bon sentit, eh?
No, en mal sentit, s'està rient a la nostra cara. Està dient, mira, jo al meu estat estem superbé, som un estat petitet, Nova Zelanda, no?
Correcte.
Coins localment, som més o menys autàrquics, i venim a aquesta ciutat...
Quedeu-vos vosaltres al follon, no? Sí, jo vinc a gaudir del follon.
Sí, i gasteu-vos la pasta vosaltres amb això, perquè per nosaltres sí que és una prioritat, no? L'educació, i en aquest cas... No? El sistema sanitari.
Però jo crec que el curiós amb la qüestió de la Copa Amèrica, que és el que per mi diferencia dels altres... O sigui, Copa Amèrica per mi és l'exemple...
Què és per tu la Copa Amèrica?
Clar, és l'exemple perfecte, no? O sigui, o és el cas perfecte per parlar del tema de macrociutat o no, o sigui, d'aquests esdeveniments macros.
Sí.
De cara a la ciutadania, perquè és molt fàcil de criticar. És a dir, el Mobile World Congress, aquests events, són supercriticables, però funcionen. Tenen el seu funcionament. La Copa Amèrica és una estafa. És una estafa. O sigui, es falsegen números. Ha sortit un reportatge de la directa sobre aquesta qüestió, que jo la gent li recomano molt. Es falsegen literalment els números. És a dir, no hi ha l'audiència que es deia que hi havia, però no per una mica, sinó per milions d'espectadors que no hi ha les audiències. Els llocs per veure estan buits. Ningú li fa ni cas. O sigui, com la Copa Amèrica, la gent sap què és pel debat que hi ha hagut. Però l'esdeveniment, com a nivell esportiu, no importa. Llavors, tots aquests suposats beneficis que havia de conduir a pesar de les contres, no passen. Llavors, què passa? Pues que és un cas perfecte per criticar això, no, diguéssim. I en aquest sentit, clar, ja, diguéssim, no és bo ni ser dolent, no, diguéssim.
El Leon parlava de l'estat del benestar, i jo també vull entrar-hi una mica aquí, pel que deia aquesta senyora que escoltàvem en aquest tall del reportatge de TV3, eh? Leon, ens hem carregat l'estat del benestar, com deies tu una mica, uh-huh. o no l'hem entès bé en el sentit que deia aquesta senyora? És a dir, en el sentit que nosaltres busquem aquest follon, aquest passar-ho bé, aquest gaudi, això sí, amb totes les facilitats, que a mi no m'impregni.
Clar, la qüestió no és que busquem un gaudi. No busquem un gaudi, busquem... O sigui, perquè ens equivoquem. O sigui, a la Copa Amèrica hi ha uns beneficiats econòmics, vull dir, també... que no és un tema de gaudi, és un tema de beneficis, no?
I és que, clar, jo crec que ho resguardo. No?
I amb la qüestió de l'estat de benestar...
No, entès que l'estat de benestar és el que diu la senyora, eh? És la sanitat,
sí.
és l'educació, per això dic si no l'hem entès bé.
A ella o a nosaltres? O al propi estat de benestar?
Al propi, no.
Al propi estat de benestar.
L'estat de benestar...
Allò de pan i circo.
No, l'estat de benestar és una cosa que va formar part de... d'un projecte polític, no? Està bé, com... L'estat de benestar, anem a ser clars, és una resposta a la pressió que exercia sobre, a nivell ideològic, el bloc soviètic, no? O sigui, com a la URSS hi havia l'opció d'una alternativa al sistema capitalista, la gent a Occident, la gent liberal o socioliberal o socialista, més o menys, diuen, ostres, aquí o li donem a la gent una mica de beneficis de públics, o tenen allà l'alternativa, no? I en aquest sentit, la pressió del bloc soviètic va generar tota una sèrie de polítiques super de societat del benestar, no? En el moment en el qual es comença a desmuntar la Unió Soviètica i comença l'economia capitalista passa a ser financera en canvi d'industrial, aquí es comença, i amb la Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etcètera, es desarticula tot, no? Llavors, clar... hi ha una generació que viu aquesta societat del benestar, que és el moment també d'auge capitalista, que tot va bé, no? Sembla que el canvi climàtic encara és una cosa que, bueno, sí, els científics ho diuen, però ni cas, no? En total, no hi ha tornados que devastin la gent, tal, no hi ha refugiats climàtics, tal, no passa res. Per molt que porten avisant des dels anys 70 del canvi climàtic, però, bueno, no era un tema, saps, les petroleres, es fumava tabac, tal. Però, clar, de cop tot això se'n va al cagarro i estem avui en dia, no?
Els parlaves, Leo, també de la República, entesa com a democràcia radical. Per entendre-ho bé, i ara ho porto ja cap al camp de la filosofia total, perquè molts que no entenem sobre filosofia i no sabem res sobre filosofia...
Tu, Déu-n'hi-do,
eh? No, jo res. A mi m'ha ensenyat el Leo, una miqueta. Deia, molts que... busquem, és a dir, tu dius república i algú que vulgui tenir una primera idea sobre filosofia dirà, calla, això és Plató, això em sona a Plató.
Què?
I em sona a Plató i a Espartador, fixa't. A les dues coses a la vegada.
És del Borja.
Per buscar aquella...
Perdó, és l'alarma que li sona que ha
de
fer l'espai.
Sí, que ha de baixar, que ha de baixar.
És que és un crac.
Per buscar aquella república entesa com a democràcia radical que ens deies, hem de remuntar-nos a Plató o no? Espera't.
Un segon.
Sí, sí.
Espera un moment, Trias, a mi explica-m'ho d'una altra manera perquè no entès res.
Plató té un dels llibres més importants de la filosofia, si no, el Leo em corregirà, és la república de Plató.
Sí, sí, la república és on apareix al mite de la caverna, per exemple.
D'acord.
Perquè ens feu una idea, no? El llibre és un totxaco important i és un diàleg platònic on es planteja quin és el model polític ideal, no? Plató no era república, el que diguéssim, no? El model de Plató és un model molt més aristocràtic, molt més... Bueno, el rei filòsof, el filòsof rei, no? Però bueno, en plan, sí, per avançar la república, home, potser no cal tornar a Plató, no? O sigui, com, ara, si tens un interès filosòfic i vols fer una posar-te en sèrio, doncs sí, evidentment has de llegir, perquè és el text fundacional de la filosofia política, no? La teoria política en general, hauries de llegir una mica d'Aristòtil, però sobre el tema republicanisme, no? Al final, pues, està bé llegir Ciceró, sobretot, no? Ciceró, sobretot, no? Maquiavel també està bé, però la qüestió, perquè la gent ho entengui, no? El fonament, diguéssim, del republicanisme, no? en aquest sentit, és aquella frase de Ciceró que diu i què preferiu? El poder d'un home sobre un home o el poder de la llei sobre l'home, no? Llavors, la idea de la república és que hi ha una llei que ens iguala a tots, no? Que la llei que és la llei és l'expressió de la voluntat de popular, no? També hauríem de llegir Rousseau, però, és a dir, com... hi ha una llei que s'ha de fer entre... que expressi la voluntat del conjunt de la societat, després de la qual ens hem de posar que aquesta llei no es pot canviar, perquè si no, no funciona. Si algú la pot canviar i no tothom la pot canviar, ja no és una llei que s'apliqui a tots, no? És a dir, si hi ha una part de la societat que té el poder legislatiu i la de més no la té, la llei no és igualitària. És una idea, no? Llavors, tenim aquesta llei que aplica a tothom, llavors tots som iguals sota el parell d'aquesta llei, no?
Mira, doncs amb aquesta expressió... Tanquem avui aquesta filosofia amb el Leo Espluga. Gràcies, Leo.
Res, un plaer.
Va, i el convidem a Leo que es quedi Trias a la recta no, final sí. D'aquesta hora, perquè ja tenim el nostre company Jaume Borja, que avui més
posa
que un
sèrio,
cable.
Eh?
Sí, home, sí.
Posa'm en sèrio.
Sí, i a de la redacció també. Tu per què estàs mirant cap a l'altre costat? Sí. Estàs sèrio? Manu, està en la seva faceta de...
No, he de dir que Joan Trias, mira, ja que t'interpel·la Mercè Serraga, ets de les persones de la redacció que més me respecta.
Oh. Mira!
Què vols dir, això?
Mira!
Crec que hi ha un respecte mutu de concentració, també de treball... De...
Sí, quin et respecta?
No, jo no diré noms. Jo sempre dic noms en positiu. Sempre dic noms en positiu.
Digues un nom.
No, Joan Trias.
Ja està, ja l'he dit.
Però qui no et respecta?
No, jo sempre dic noms en positiu. Però mola molt. O sigui, Joan és un tio que, no sé, sembra molt també de concentració, professionalitat.
Veus? Veritat, això és així.
Calma, seny. De veritat, jo ho visc així. No t'ho dic de broma.
Sí que et calma, el Trias. Sí que ho he notat. Mm-hmm. Sí, transmet com aquesta sensació
la
de calma.
Humana.
Sempre que parlem ell i jo...
La tila humana.
Sempre que parlem ell i jo a redacció és per temes professionals. És que ara estic fent com l'anàlisi indirecta. És veritat.
Sí, bueno. Escolta, pots dir què ha passat aquest cap de setmana que no t'hagis pogut treure del cap? No sé si el Leo ha estat el cas del viral que s'ha fet aquest home, pobre.
Clar, ara estàveu parlant d'estat del benestar i tot això. Si algú ha trencat l'estat del benestar és Mario Vaquerizo. Oh, no. No, de veritat, o sigui, clar, intento Leo...
Trencat l'estat del benestar i s'ha trencat.
La teua gran secció, que avui, per cert, se m'ha fet molt curta, m'ha passat com molt ràpid, veus? En plan, i em toca a mi, m'ha agradat molt. De veritat, t'ho dic.
I s'ha trencat a ell, també.
Exacte, però literal, literal.
Però està bé, hem de dir que, pobre, que el van haver d'ingressar a l'hospital, no?
Clar, està bé, però no està gens bé, o sigui, ingrés estan... d'urgència.
Sí, sí, ha estat molt, molt xungo, perdoneu-la.
Sí, sí, ha estat fatal. No sé com s'escoltarà per la ràdio, però com és el vídeo viral del moment, li demano a José que me'l tire, perquè és la caiguda.
No, no, sona el putupum, eh?
No, sí. No, però i al final, espera, feu silenci, torna-me'l a tirar, perdó, perquè al final s'escolta com lo remate final.
Sí. Això és ell? Això és ell, el putupum?
Sí, sí. Però, perdona, és que és una caiguda que té tres fases.
Sí, perquè la primera fase no sembla que vagi, o sigui, l'abast de la caiguda final, no? Sembla que hagi de ser com, bueno... Saps això, que torces una mica el pauet?
Sí, a tots mos passa dia a dia, això.
Ja va, i tant.
Realment. Val. O sigui, és una caiguda que té tres parts, tres parts, perquè, però a més, molt clares. Se'n va al terra. I la genialitat de Twitter, que el que han fet ha sigut girar el vídeo i, o sigui, en lloc de fer-li velocitat cap endavant, l'han fet cap endarrere, l'han girat, i llavors diu, si esto fuera una entrada, seria triomfal. I realment, si tu poses el vídeo del revés, és l'entrada d'una gran diva en majúscules. La llàstima és que no, la realitat és que ha sigut, pues, això, caent cap a baix. Bueno. Dimecres tindrem detalls de la salut de Mario Picasso. Ai, de Mario Picasso, perdó.
Oi.
De Mario Picasso també, si voleu, perquè està molt bé. Ha tornat a Miami.
Però Mario Picasso no és el Mataurolax.
Sí, ha tornat a Miami, però no. O sigui, tindrem detalls de la salut de Mario Vaquerizo, que després de... Clar, o sigui, jo volia parlar avui de caigudes antològiques, m'imaginava que no hi hauria temps, però per a mi la caiguda antològica per antonomàcia, que a sobre és de proximitat, quilòmetre zero al nostre país, és Joan Dausà.
Home,
a sobre és una caiguda voluntària.
Sí, vaig pensar en el Joan Dausà. Quan vaig veure el vídeo del Vaquerizo, sí que em va venir al cap el Joan Dausà. Aquella caiguda de, no, que s'esperava que la gent doncs, li fes la manta i va caure.
I Joaquín Sabina també en va tenir una...
També va caure.
Sí, és veritat.
Sí, 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 històrica. Sí.
Joaquín Sabina?
Deixes de un tuit? Que m'ha fet molta gràcia aquest tuit. Que una persona se caiga y acabe en el hospital no tiene ninguna gracia. Pronta recuperación por Mario Vaquerizo. Óscar Puente.
Ah, sí?
El ministre.
Què dius?
Sí, sí.
Mira,
en sèrio? Óscar Puente és de transports, no?
Sí.
No, perquè és molt...
Això sí que ha sigut l'AVE. Això sí que és un AVE, el de més són tonteries.
Óscar Puente entra tot arreu perquè també és Swifty. Tu ho sabies, això,
Oscar
no?
Puente,
Taylor, de Taylor.
Volies parlar també, ens volies fer un avançament d'un dels noms, sens dubte, podem dir ja del mes, de l'any, no sé com dir.
De l'any, de l'any mínim.
Digues,
Leire. Ha fet declaracions en exclusiva a Leire Martínez, pronunciant-se de manera molt contundent
oficial,
sobre la oreja de Van Gogh.
No voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con mis compañeros.
No lo tienes que hacer, porque ha sido tú la voz.
Es que no lo voy a hacer. Quiero decir,
dedicando
ya está.
A la música.
Por supuesto, claro.
¿Montarás tu propio grupo o otro?
Bueno, no lo sé.
Que venir de acá.
Ahora mismo no estoy pensando en eso, ya está.
Y también te queremos preguntar...
Dimecres analitzarem aquestes declaracions on també diu que, clar, quan se trenca una relació, sigui d'amor, sigui amb un grup, pues la relació que queda no és bona. O sigui que la veig sencera, la veig sincera, i la veig una tia que té el cap molt ben amoblat i que no va en eufemisme, sinó que diu que la situació és dura, que la relació ara mateix no és bona, però que els estimarà sempre per aquest llegat de 16-17 anys que no oblidarà. I jo crec que no ho ha de fer perquè ha estat més anys que Maya Montero, ningú se'n recorda, però jo insistixo.
I que, tu te'n recordes? Vaig dir, jo estic al vostre team, o sigui, estic team Leire.
Ja, és veritat, gràcies.
Això et va sorprendre,
Sí, perquè hi ha gent que es dedica, per exemple, de festa, a preguntar per les discoteques. Tu dius, ets de Maya o de Leire? I sempre guanya Maya, cosa que respecto, però...
Tu ja tinc que no sigui Leire.
Leo, tu sí que...
A mi, mira, o sigui, com...
Que bona això, Leo, sí.
Sento indiferència, la veritat. Només, per això esperava, no? Això sí, oi?
Sí, per això esperava que la carita tapava.
Sí, exacte. Més enllà d'això, jo no
Leo. Però t'has de... Tria'n una.
No puc triar alguna que no conec.
Però per què has de triar?
Bona.
És a dir, jo entre...
No, això no és la secció de filosofia.
No, jo triaré diferent. Em deixes triar diferent o no?
Què vols dir,
tria diferent?
Estàs fent el que vols.
No.
Coses boniques i t'has posat a la xepa.
I a veure qui diu tria diferent. Com ho faries, tries, tu?
Entre l'oreja de Van Gogh i Leire i Amaya, em quedo amb Leire i Amaya.
Ai, va.
Bueno, però...
Joan, això és molt populista, estos dies, eh?
Qui ho està fent malament?
L'oreja Van Gogh.
Bueno, qui ho està fent malament?
Tenim tota la informació, no?
Aquí vam explicar coses, i l'explicaré més. Amaya no és una santa, eh?
No?
No.
Ep.
Tu demà ja saps coses, eh?
Sí, però ja són...
Ens ho explicaràs dimecres.
Dimecres, però Joan, t'estimo, t'adoro, però això dona audiència, però això una mica de cara a cara. Ah. I Leo Espluga no triat, però el tiempo. Que aquí vaig cada dilluns a gravar-lo.
Tot arribarà.
Jo tiro el que vulguis, però no sé, no tinc ni idea.
Clar, però el Leo no té molta lògica el que diu ell. Si no les coneix, no? Persona, com les pot triar?
És una persona conseqüent com l'Eire Martínez, per tant...
Exacte.
Ben política amb l'Eire, eh?
Exacte.
Ell cap a l'Eire. Jo també sóc del teu clan. Tries, Jaume.
Avui mos han passat moltes coses iguals amb els quatre. O sigui, a mi m'ha sonat una alarma, a Leo li ha caigut el mòbil.
Sí, sí, sí.
Jo li he dit Mario Picasso, Mario Vaquerizo, ara li m'has dit tu tries a mi. M'encanta.
Mira, ens donem un temps. És dilluns, Leo, sí. Ens donem un temps per arribar al punt de la una. La Júlia, Julve, per favor, Julve, posa seny. Posa seny, sisplau.
Pot començar el butlletí de diències de l'Eire o de Maia?
No ho crec, que ho farà. No, va, perquè la Júlia està professional. Vinga, va, escoltem a la Julve i tornem al matí. Fins ara.